Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Bona nit i benvinguts a Diàlegs. Avui volia començar el programa amb una petita anècdota que em va passar ahir. Estava al menjador del pis de Barcelona quan li vaig explicar al meu company de pis que avui, l'Adrià i jo, faríem un programa on intentaríem treure l'entrellat de si realment hi ha o no hi ha un desencantament de la democràcia en la nostra societat. I sabeu què em va contestar? Em va dir, quina democràcia si no existeix? Per què començo el programa amb aquesta anècdota? Doncs perquè avui, amb l'Adrià, ens agradaria parlar sobre l'estat actual de la democràcia, el dret a vot, els joves que voten per primera vegada, i també ens centrarem en conceptes més abstractes, com per exemple, què és la democràcia o què l'amenaça. No us preocupeu, intentarem ser el més breus i didàctics possibles. L'Adrià ens parlarà de l'omnipresent Aristòtil i el seu concepte de ciutadà. També viatjarem a la democràcia actual i quin és el panorama que ens trobem avui en dia si sortim al carrer. Contestarem preguntes com, per exemple, si el populisme pot acabar amb la democràcia o si tothom hauria de tenir el mateix dret a vot. En fi, no m'entretinc més. Comencem.
Democràcia. Sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d'interès col·lectiu.
Què és la democràcia? Segons la definició del DIEC que acabem d'escoltar, podríem dir breument que la democràcia és el govern del poble. Però com li passa al meu company de pis, realment el poble confia en la democràcia? Ara em vestiré una mica de filòsof, si m'ho permets, Adrià. I us explicaré breument qui va ser el primer en desconfiar de la democràcia i, en última instància, de les formes polítiques en si. De quin filòsof us estic parlant? D'Aristòtil, per suposat. El filòsof grec assegurava que les formes polítiques, ja sigui la monarquia, que vindria a ser el govern d'un sol individu, l'aristocràcia, que vindria a ser el govern d'una elit, i la democràcia, que com hem dit abans, és el govern del poble, totes aquestes formes de govern tenen una forma corrupta que les acompanya. M'explico i corregeix-me, Adrià, si m'equivoco. Podríem dir que la monarquia pot desembocar en tirania, l'aristocràcia en oligarquia i la república en una democràcia demagògica. Recordem que una tirania es dona quan un govern és opressiu. Una oligarquia té lloc quan el poder només es concentra en un grup reduït de persones. I la demagògia... Va, Adrià, te la deixo explicar tu, que aquí el filòsof ets tu.
Moltes gràcies. Molt considerat per part teva. En el llibre tercera de la política, Aristòtil parla d'aquestes degeneracions que has comentat dels diferents tipus de govern. Citant-lo directament, desviaciones de los citados son la tirania de la monarquia, la oligarquia de l'aristocràcia i la democràcia de la república. Entenem democràcia com una degeneració demagògica en l'estat d'una societat. Seguint en la política, la tirania és el gobierno de uno solo que reina como señor sobre la asociación política. La oligarquía es el predominio político de los ricos y la demagogia, por el contrario, el predominio de los pobres con exclusión de los ricos. Democràcia significa etimològicament, com ja havies comentat abans, govern del poble. Però en aquest sentit, Aristòtil s'està referint a una democràcia degradada, demagògica, on predominen els interessos dels pobres i s'exclueixen els rics. En el text d'Aristòtil no manifesta de forma explícita que la república sigui l'òrgan de govern més vàlid o fiable, però es dedueix en la lectura que sí que ho és.
Gràcies, Adrià. Doncs sembla que sí, que la democràcia és el millor sistema de govern per a una societat. De fet, en principi, el nostre estat hauria de voler assegurar la llibertat i la igualtat de tots els ciutadans mitjançant la garantia dels drets civils, polítics i socials que figuren en els textos constitucionals. El periodista del País, Francesc de Carreras, explicava en un article titulat «Democràcia degenerada» que la democràcia no és més que una eina.
La democràcia determina el sujeto del poder político y los límites para ejercerlo, no su objetivo, que es la igual libertad de todos. La democracia es, por tanto, una simple técnica, un instrumento para alcanzar este objetivo. Ese instrumento está basado en tres grandes principios que son requisito indispensable para su buen funcionamiento: la representación política, la división de poderes y el pluralismo. Si alguno falla, el instrumento no sirve. La democracia queda inutilizada para la finalidad que se propone.
Així doncs, es compleix aquesta idea del funcionament d'un estat democràtic? La gent creu en l'estat? En principi, la gent l'ha escollit de manera democràtica. Anem a veure amb l'Adrià què és el que realment preocupa la societat en termes polítics.
Doncs repunta la preocupació per l'atur i la corrupció. Segons el sondeig realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques corresponent al mes de desembre de 2016, quan es demana als ciutadans que assenyalin els tres principals problemes d'Espanya, El 74,7% indica l'atur, gairebé 2 punts més que el 72,9% del mes anterior. La preocupació per la corrupció i el frau ascendeix al 36,7%, 5 dècimes més respecte al mes de novembre. Un cop contrastades aquestes dades, em pregunto, com pot ser que davant d'aquesta insatisfacció i frustració els ciutadans no haguem fet res per canviar els nostres representants si no estàvem des de bon principi satisfets amb la situació actual del país? La corrupció i l'enriquiment il·lícit d'una part significativa de la classe política no ens ha activat com a societat i seguim sense veure símptomes de resistència. Bé, és una realitat que ens governen partits que s'han finançat il·legalment i després els anem a votar. En principi sona estrany, però és així. El problema de tot això és la democràcia? La falta d'informació? És una qüestió d'ignorància? Val més boig conegut que savi per conèixer? La política del tot val per tal d'aconseguir els fins que es persegueixen i els escassos frens morals d'alguns dels seus protagonistes expliquen tots aquests fenòmens de corrupció i deteriorament de la vida pública. Per tant, si no participem activament d'aquesta, ens la prendran.
Els populismes sorgeixen com a reacció davant les partitocràcies.
La partitocràcia, el poder dels partits. Et refereixes al que la partitocràcia desvirtua la divisió de poders perquè es concentra en els grans partits majoritaris, oi?
Exacte. Com el poder es concentra en grans partits, s'impedeix la funció de control entre els diferents òrgans estatals. I és que la democràcia que tenim avui és una democràcia de partits. Una democràcia que a vegades cau en la partitocràcia. Quan? Doncs quan un o varis partits es posen d'acord per exercir un poder transversal que s'apodera dels diferents òrgans de l'Estat.
Així doncs, exercint un poder transversal, s'impedeix la possibilitat que els partits es controlin mútuament, però això desactiva automàticament el bon funcionament democràtic, ja que no hi ha garantia de que hi hagi una divisió de poders.
Sí, és que falla una de les bases principals de la democràcia. En fi, continuem amb el fil que havíem deixat obert anteriorment, el populisme. Hem dit que aquest neix en resposta a la partitocràcia. Abans de tot, escoltem què diu el periodista Francesc de Carreras del País.
Los populismos suelen surgir como reacción frente a las partitocracias y, a veces, acaban destruyendo la democracia misma al sustituir los principios de representación política, división de poderes y pluralismo por sus contrarios, consultas directas a los ciudadanos, concentración de poderes y partido único o liderazgos carismáticos.
El periodista assegura que el populisme divideix la societat en 2 parts, les elites i el poble. Vaja, segur que tots teniu en ment l'esquema marxista de la societat organitzada a partir d'explotadors i explotats. El populisme assegura que només el poble és legítim a governar i la millor manera de fer-ho és a partir de la consulta directa. Després, s'assegura que és d'aquí d'on neix la importància de les manifestacions, les consultes i els referèndums, que acaben sent considerats com l'expressió de la voluntat del poble.
De fet, el moviment del 15M va ser el començament d'un procés accelerat cap a la institucionalització de la política de carrer i activista. Podríem dir que Podem és un projecte polític que sorgeix de l'impuls de la indignació del 15M.
Aquest gest, però, suposa el perill de deixar de banda els primers ideals a causa de la pressió de l'ambient institucional. La força del moviment va ser un crac de anem a agitar una mica i a unir a més gent. Això no només va obrir punts de mira, sinó que va eixamplar marcs interpretatius. I és que sembla ser que ens trobem en un moment on les etiquetes tradicionals d'esquerres i dretes han quedat obsoletes. Llavors, votar és la solució, no?, per poder tenir alternatives polítiques. Adrià, ens pots fer 5 cèntims de què significa això? Tots haurien de tenir el dret a votar.
Diria que per resoldre la problemàtica que planteges hem de recórrer Aristòtil de nou. Aristòtil, en el llibre 3er de la política, el mateix text que hem comentat abans, es pregunta pels termes ciutadà i ciutadania. A mesura que avances en la lectura del text, comproves que el filòsof no sap expressar una resposta prou explícita del terme ciutadania i resol la qüestió manifestant que la ciutadania no es defineix per cap altra cosa que per la participació. Per tant, ser ciutadà va lligat a la participació. Es refereix a participar en les tasques de govern de la ciutat i en les causes judicials dels tribunals. Ser ciutadà, doncs, és participar de les decisions del govern de la ciutat. Un ciutadà no pot quedar-se al marge de participar. Si no participa, deixa de ser un polités, deixa de ser un ciutadà. Què és llavors? Un idiotès. Què és un idiotès? Doncs el que us esteu pensant. Un idiota. Un idiotès és un individu que s'ocupa únicament del que li és propi. S'ha de tenir present que encara que un ciutadà no ocupi un càrrec de govern, no vol dir que deixi de ser ciutadà. Aristòtil simplement comenta que el que s'està ocupant aquest ciutadà és una magistratura indeterminada i indefinida.
Un ciutadà, encara que no tingui un càrrec públic, un càrrec de govern, ha de poder destituir o revocar els governants si no fan el que presumptament haurien de fer. Ara fixa-vos en una cosa. La clau en Aristòtil resideix en participar de les decisions de la ciutat. Entenc que són moments històrics diferents, però a vegades repassar els nostres referents és necessari per extrapolar algunes idees que ens ajudin a millorar. Fixeu-vos, més enllà d'anar a votar cada 4 anys, teniu la sensació de participar activament en les decisions del país. Penso que no massa i quan tenim l'oportunitat de fer-ho, els resultats són decebedors. Llavors, si la gent es queixa sobre la corrupció dels nostres representants, com és que aquest desencant no queda reflectit a les urnes?
Perquè sembla ser que la gent pensa, si m'han de robar, que sigui el partit que sempre he votat.
Avui diria que em vesteixo més de sociòleg que de filòsof, però per tal de dilucidar una mica i trobar respostes a tot plegat, escoltarem un àudio corresponent a un vídeo d'un youtuber anomenat Forfast. En el vídeo, ell parla amb una sèrie de joves sobre qüestions de caire polític, ja que el vídeo és d'abans de les eleccions generals. En l'àudio escoltarem respostes a què significa ser d'esquerres, què significa ser de dretes i què pensen sobre una frase de Winston Churchill, que deia que el millor argument contra la democràcia són 5 minuts parlant amb el votant mig. Ho escoltem i fem la conclusió final.
¿Qué significa ser de izquierda?
Pues yo qué sé.
Estos son los que apoyan a los mariconcillos.
¿Que eres del PSOE?
De los obreros, de los que trabajan.
Por los que son de PSOE y de Podemos y todo esto, ¿no?
Lo que han hecho que las lesbianas se casen, ¿no?
Pues ser de partido ese...
¿Socialistas?
No.
¿Sea un cabroncete?
La parte del pueblo, ¿no? Eres la trabajador.
Los que quieren que el pueblo...
Lo contrario a lo que yo estoy, a lo que yo voto.
Los tontos esos de izquierda, sí.
El PSOE también está en izquierda, ¿no?
De derecha, ¿no?
¿Qué hablas? Ser PP, hermano.
¡De derecha!
¿Qué significa ser de derecha?
Para los franquistas, yo qué sé, tío.
Bueno, ¿qué significa ser de derecha?
Lo contrario de ser de izquierda.
Con el PPP.
El PP, ¿no?
Que no dejan que entren los migrantes, ¿no?
Pues
ser lo contrario del PSOE.
Pero los ricos pueden estudiar y los pobres pues no pueden hacer nada.
¿Te lanzas al PP? ¿No?
Que está siempre con los empresarios, ¿no?
Que ayuda al país a arreglarlo de la crisis que tenemos.
¿Qué opináis sobre la frase de Churchill que decía que el mejor argumento contra la democracia son 5 minutos hablando con el votante medio?
Que si hablas con el votante, pues...
Te da dinero y te vota.
El votante le explica los problemas que hay, digo yo, ¿no?
Que muchas de las personas no tienen cerro. No lo fomentan tampoco, yo qué sé.
Pues que está muy bien, porque hay que opinar 5 minutos.
Pues en parte sí, pero en parte no.
A base de la confianza uno puede confiar en un partido político.
Va a hablar 5 minutos con cada persona. Es una opinión de varias personas, pero luego que has de cogerlas más.
Què podem extreure d'aquestes declaracions? Potser que part dels nostres joves no estan interessats en la política i que no hi participen en absolut. Això provoca que la nostra democràcia sigui de baixa categoria i que, en conseqüència, deixem la política en mans de qui no toca. Reafirmo el meu discurs amb la següent cita del politòleg Juan Carlos Monedero. Como dice el poeta mestre, las estrellas son para quien las trabaja. Y le ocurre igual a la política es para quien la trabaja. Si dejamos solamente a los representantes que la monopolicen, la van a hacer suya y al final van a creerse sus propias mentiras, van a creer que no hay alternativa, van a creer que son ellos o el abismo. Hem de participar de la política, de la democràcia. Només d'aquesta manera aconseguirem una societat més justa, més igualitària. I per acabar, acabo amb una reflexió. L'Estat, per definició, és representatiu. Això vol dir que uns pocs sempre representen a molts. I deia Rousseau en el contracte social que quan tu representes alguna cosa és perquè alguna cosa no està present. I si tu representes el poble, és que el poble no està present. I com anomenarem democràcia a alguna cosa on el poble no està present, sinó que solament està representat? Això implica que l'Estat, per definició, és problemàtic i que sempre serà part de la solució, però també part del problema. L'única manera de resoldre la qüestió és activar la ciutadania perquè estigui vigilant constantment.
I Adrià, opinió personal, creus que tothom hauria de tenir el dret a votar?
Bé, jo crec que en una democràcia tothom ha de tenir dret a votar. El problema és quan votem sense tenir la certesa de què coi estem votant. No hi ha una anàlisi rigorosa i profunda de les diverses opcions polítiques. Ens enduem pel que llegim als mitjans i veiem les tertúlies polítiques i això ja ens serveix per fer judicis d'una formació. Que consti que tampoc vull dir que ara tothom s'hagi de llegir els programes sencers de les diverses opcions polítiques. Però amb un terme mitjà ja n'hi hauria prou, i ara torno a Aristòtil. Participar de la política implica un mínim d'interès i que a partir d'aquest es voti en conseqüència. Segons el text d'Aldous Huxley, Un món feliç, es descriu la democràcia d'aquesta manera que crec que com a punteta final doncs us pot servir per reflexionar-hi.
Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.
Amb això vull dir que, si no prenem consciència de la transcendència del que significa fer política, viurem sense tenir la certesa de si realment vivim en una democràcia o en una democràcia controlada. És a dir, en una dictadura on tots som esclaus.
Breument i a mode de comiat del quart programa de diàlegs, m'agradaria contestar 6 preguntes sobre on ens trobem exactament a nivell polític. He volgut recuperar un reportatge que vaig publicar juntament amb un company meu de la universitat a VilaWeb. Després de conversar amb un sociòleg, un humanista, un historiador, un politòleg i un economista, vam poder trobar diferents claus per entendre la política actual.
Per què neixen els moviments socials?
Són la resposta a la incapacitat de la política de donar satisfacció a les necessitats bàsiques, materials i espirituals de la gent.
Influeix la ideologia dels pares en els fills?
No es pot establir una correlació directa, però sí que hi ha un cert component de socialització familiar, perquè si som on som, és gràcies a les generacions precedents.
Quina va ser la força del 15M?
El 15M és la resposta social i política a la crisi econòmica iniciada el 2008. Aquest moment va mostrar la necessitat d'anar més enllà de les etiquetes de dretes i esquerres.
Amb la institucionalització del moviment 15M, el carrer pot arribar a quedar buit?
El govern porta a les institucions algunes de les idees del carrer. La possibilitat de donar força a un moviment social només és possible si hi ha el recolzament d'un partit.
Les crisis afavoreixen els partits d'esquerres?
Els vots cap a les esquerres no només són fruit de les crisis econòmiques, no generen necessàriament unes condicions per a la mobilització, sinó que necessiten de més actors.
Quin paper juga l'aspecte econòmic?
La societat té la sensació que les polítiques econòmiques són les mateixes guanyi la dreta o l'esquerra. Un exemple, la problemàtica amb les hipoteques i altres productes financers. En fi, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per tot i ens tornem a veure ben aviat. Bona nit.
Bona nit.